Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Omplir el dipòsit de gasoil a menys de 2 euros al litre és de cada vegada més difícil a les Balears. Amb un preu del combustible, com sempre, més car que a la península pel cost de la insularitat, els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà són de cada vegada més evidents a les estacions de servei de l'arxipèlag. La benzina és uns 10 o 20 cèntims més barata, però també va a l'alça. Aquesta setmana pot ser clau per aprovar ajudes a alguns dels sectors més afectats, com ara el transport o l'agricultura. Aquí a les Illes, els transportistes anuncien que esperen arribar a un acord amb el govern durant els pròxims dies, encara que no descarten possibles aturades, mentre l'executiu demana a Madrid que convoqui les comunitats autònomes per coordinar-se. Tot això a l'espera d'una reunió extraordinària divendres d'un Consell de Ministres on s'ha d'aprovar un paquet d'urgència. És dimarts, dia 17 de març. Segon dia avui de vaga de metges, l'endemà que les aturades per reivindicar un estatut marc propi de la professió mèdica han obligat a cancel·lar més de 1.700 consultes i proves diagnòstiques.
El director general del Servei de Salut, Javier Ureña, s'ha mostrat preocupat. Els anteriors dies d'aturada han comportat l'anul·lació d'unes 20.000 cites mèdiques.
Las camas que tienen los hospitales son las que son y, de hecho, el Servicio de Salud, durante los dos últimos años y medio, pues cada vez que se ha detectado que iba a haber un incremento de la demanda en los servicios de urgencia o en los servicios de hospitalización, pues ha puesto más camas a disposición de los usuarios.
Critica que el govern espanyol no resolgui el conflicte mentre que la ministra de Sanitat acusa el comitè de vaga dels metges de tenir motivacions polítiques.
També hem conegut que el PP i Vox han pactat eliminar el català com a requisit d'accés a més places de la funció pública.
En concret, es permetrà acreditar aquest requisit més tard, de manera posterior a la incorporació a llocs de molt difícil cobertura del personal docent i a categories com zeladors, auxiliars o personal de manteniment. A més, es rebaixarà d'un 8 a un 7 la nota necessària per obtenir el B2 de català a l'ESO i perquè a batxillerat s'aconsegueixi el C1 també amb un 7.
A Eivissa, els jutjats donen un mes i mig a 80 famílies per desallotjar un assentament d'infrahabitatges a Can Missa.
Aquest solar, situat a la vora del segon cinturó de Ronda de Vila, és propietat d'una immobiliària vinculada a la cadena hotelera on treballen algunes de les persones que viuen en aquests infrahabitatges. Alguns d'ells ens confessen molt desanimats i es plantegen deixar l'illa.
Pero no es posible, limpiamos el culo nosotros a los ricos de aquí. ¿Cómo vamos a hacer? Antes de esos 3 años vivíamos en el centro y era un alquiler de 1.500, 3 habitaciones y nos subieron a 2.000 y pico.
Si no hay nada, no hay habitaciones, hay a 1.200 euros en pareja. Y si apareciera el dueño y hablara con nosotros y nos cobrara un poco y nos dejara vivir, aunque sea la temporada esta.
I sobre un altre desallotjament que està en marxa, el de l'antiga presó de Palma, el Bisbat de Mallorca ha posat a disposició diferents espais i recursos per facilitar l'acollida temporal de persones que abandonin l'edifici. I mentre, de la crònica dels tribunals, Francina Armengol ha sol·licitat testificar per escrit en el judici de les mascaretes.
Està citada com a testimoni al Tribunal Suprem el pròxim dia 22. També ho ha demanat l'expresident canari i actual ministre de Política Territorial, Ángel el Víctor Torres.
I un dia més, parlant de les conseqüències de les eleccions de diumenge, Castella i Lleó, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, apel·la a la responsabilitat i a la maduresa de Vox per tancar pactes de governabilitat a les comunitats autònomes.
Mentre que el líder de Vox, Santiago Abascal, confirma que entraran els governs en aquestes comunitats si s'arriba a acords programàtics. El popular Alfonso Fernández Mañueco, guanyador de les eleccions, però sense majoria, diu que prefereix governar en solitari.
En els esports, en futbol, Antonio Raillo veu amb bons ulls el canvi d'entrenador. Toni Fuster, bon dia.
Com anem? Bon dia. El capità del Real Mallorca, protagonista del programa Línia de 5 d'IB3 Televisió, creu que el canvi està
positiu per canviar la dinàmica i quant al seu futur, encara no descarta partir a altra lliga si surt l'oportunitat. Ahir, Rayo Vallecano i Llevant empataren un gol en el partit que va tancar la 28a jornada primera i avui Champions, la tornada del 8è de final. El Real Madrid cercarà el camp del Manchester City defensar el 3-0 de l'anada. El partit a les 9 del vespre.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui encetam una jornada que ens vendrà marcada per al sol. Tindrem un cel molt clar al llarg de tot el dia. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà entre fluix i moderat de llebeig entre les Pitiuses i Mallorca, mentre que Menorca encara bufarà de mestral. I quant al panorama marítim, predominarà la maror, tot i que a punts del nord de Menorca encara tindrem una situació marítima més complicada, marcada per la forta maror. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que experimentarà un cert augment respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 17 i els 22 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 9 graus a Eivissa i 10 a Santa Eulària. A Menorca, 12 graus a Ciutadella i 12 també a Maó. I a Mallorca, 6 graus a Alcúdia, 8 a Lloret i 9 a Santanyí.
Són les 7 i 6 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Caterina Bany i Toni Escanellas a la redacció, començam.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El preu del dièsel a les Balears continua pujant després de dues setmanes de conflicte al Golf Pèrsic. A la majoria d'estacions de servei frega els 2 euros per litre, amb l'excepció d'algunes zones que venen aquest combustible uns 20 cèntims més barat.
Pel que fa a la benzina 95, la dinàmica de preus és molt similar a la del combustible dièsel. De mitjana, el preu per litre se situa en 1 euro i gairebé 90 cèntims, llevat d'algunes estacions de servei que la venen un poc més cara, d'un euro amb 60 cèntims. Uns preus a l'alça que els consumidors noten a les seves butxaques.
Venimos a cargar aquí algo para ir a, luego a la más barata, a ver si podemos terminar allá. Estamos haciendo eso porque si lo compramos todo acá nos quedamos sin plata.
Acá es lo que más barato está, así que cargo acá.
Que és un desastre, perquè no crec que la benzina que hi hagi encara l'any duita del golf, sinó que devia ser allà, que no crec que... No ha tingut temps de venir igual que tot el que ha pujat. Però bé, estem a vessatge, que quan la baixada suposo que no serà tan ràpida.
Tot això quan han sabut que avui el preu mitjà de l'electricitat arribarà als 49 euros megawatt hora. Això és un 32% més respecte als nivells amb què ha començat la setmana. Davant l'escalada de preus, avui la ministra per a la Transició Ecològica, Sara Hessen, es reunirà amb agents del sector petrolier espanyol. Ara bé, haurem d'esperar fins divendres a conèixer el paquet de mesures que enllesteix el govern espanyol en un Consell de Ministres extraordinari.
Per tant, serà divendres quan es coneguin tots els detalls d'aquesta resposta de l'executiu central a la crisi, mentre que aquí a les Illes el govern autonòmic demana a Madrid que convoqui les comunitats per coordinar mesures econòmiques davant els efectes que té la guerra de l'Iran en l'economia i el transport. Mentrestant, patronals, empresaris, sindicats i transportistes comencen a fer feina amb propostes concretes per alleugerir les pèrdues que ja ocasiona el conflicte.
Els transportistes de les Balears esperen arribar a un acord amb el govern aquesta setmana i no descarten possibles aturades. Expliquen que el combustible ja representa el 50% de les seves despeses i demanen a l'executiu autonòmic una bonificació per vehicle i un percentatge de consum de combustible. Són Ezequiel Orrach, president del Transport de Mercaderies de les Balears, i Rafael Roig, president de la Federació Empresarial Balear de Transports i de l'Associació del Servei Discrecional de les Illes.
Si se han abierto a negociar, a hablar con nosotros, durante esta semana vamos a hacer pues, claro, unos números entre qué es lo que necesitamos, ellos estarán dispuestos, cada día nos vamos a estar reuniendo durante toda la semana y confiamos y deseamos, y ellos han dado su palabra, de que llegaremos a un acuerdo.
Un palón, porque está pujando, com tots sabeu, un 40% més. Estiurant és la part més important del cost de les empreses.
El govern, que no ha volgut concretar les mesures que es prendran, també està reunit per primera vegada amb els agents socials i econòmic. El president del govern, el vicepresident del govern, és Antoni Costa.
Cal preparar-se per un context d'enorme incertesa. A dia d'avui no sabem quina pot ser l'evolució. La realitat és que s'impacta, evidentment, que pot tenir la crisi a l'economia de les Illes Balears, a les famílies, a les empreses de les Illes Balears, dependrà en gran mesura de la duració que pugui tenir la guerra a Iran.
Sindicats i patronal han donat suport a la decisió del govern i de moment no han demanat mesures concretes. Són el secretari general de Comissions Obreres, José Luis García, i el president de PIME Balears, Juan Carlos Fernández.
Les empreses, a un moment donat, poden repercutir damunt el preu aquesta part de la inflació, aquesta part de la pujada de preus de l'energia, però els treballadors no tenen a bon repercutir-ho.
Ja tenim el compromís del govern de començar a fer una llista de coses que es podran fer i després ja ens hi posarem d'acord tots els agents socials.
La patronal CAEP ha dit que és important fer una revisió dels plans de negoci i mesures d'estalvi per a les empreses i també per a la població.
I un dels sectors més perjudicats, que és el de l'agricultura i la ramaderia, reclama l'aprovació urgent d'ajudes directes i bonificacions fiscals per esmorteir l'encariment del gasoil i també dels fertilitzants. Ahir es van reunir tots aquests sectors, en concret de l'agricultura i la ramaderia, amb el responsable de la cartera, amb el ministre Luis Planas, d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i això és el que van dir els presidents de l'Associació de Fertilitzants, Juan Pardo, i el de la Federació d'Indústries d'Alimentació i Begudes, Ignacio Silva.
Está teniendo ya, pero va a tener de manera inmediata en los acopios a partir de ahora, pues unos incrementos de precio que van a ser muy importantes.
El impacto así está siendo inmediato, sobre todo a nivel de combustibles, fletes, seguros, materias primas que importamos de aquella zona.
I l'exèrcit d'Israel ha tornat a atacar aquesta matinada l'Iran i infraestructures de Hezbollah al Líban. Tot això en una matinada en què el Regne Unit ha reportat que un projectil desconegut ha impactat sobre un vaixell cisterna a prop de l'estret d'Hormuz, indret per on passa gran part del petroli d'alguns països com el Japó o la Xina, tot quan aquest enclavament estratègic centra el debat diplomàtic a escala internacional.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha criticat la falta d'entusiasme d'alguns aliats internacionals a l'hora d'implicar-se en una missió militar per desbloquejar-ho, mentre que Europa es manté que no és la seva guerra. El mandatari nord-americà ha reiterat les seves crítiques als socis de l'OTAN.
Numerous countries have told me they're on the way. Some are very enthusiastic about it and some aren't. Some are countries that we've helped for many, many years.
Els retreu que no participin en l'operació proposada per Washington quan l'exèrcit americà els ha protegit durant 40 anys. Tampoc la Unió Europea es posa del seu costat, descarten enviar fragates per reobrir l'estret i aposten per la prudència i la diplomàcia. L'alta representant per a política exterior, Kaya Kallas, ha assegurat que els interessos de la Unió estan en joc, especialment per l'impacte del bloqueig de l'estret d'Hormuz al comerç i el subministrament energètic.
This is not Europe's war. Nobody wants to go.
Aquesta no és la guerra d'Europa, ha afirmat de manera contundent i ha afegit que ningú vol participar de manera activa en aquest conflicte i que, per descomptat, tots estan preocupats pel seu resultat.
Si parlem de les possibles converses entre les parts implicades en el conflicte, Donald Trump ha afirmat que els Estats Units negocien amb l'Iran i ha posat damunt la taula la possibilitat que el líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, pot estar ferit greu o mort. Ara bé, en relació amb les negociacions, l'Iran assenyala que el darrer contacte que varen tenir amb el mediador dels Estats Units va ser abans de la guerra. Són les 7 i 13 minuts.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I aquest dimarts és el segon dia de vaga de metges, l'endemà que les aturades per reivindicar un estatut marc propi de la professió mèdica han obligat a cancel·lar més de 1.700 consultes i proves diagnòstiques. El seguiment oscil·la entre el 70 i el 85% als hospitals i entre el 40 i el 60% a l'atenció primària, segons el sindicat mèdic Cimeval.
També s'han anul·lat 76 intervencions quirúrgiques i 2.140 consultes més a atenció primària. Una situació davant la qual l'IB Salut, diu, intenta reprogramar les visites afectades i mantenir l'activitat assistencial amb el menor perjudici possible. El director general de Salut és Javier Ureña.
La verdad es que es complicado porque la capacidad del sistema de salud es la que es y las camas que tienen los hospitales son las que son y de hecho el servicio de salud durante los dos últimos años y medio, pues cada vez que se ha detectado que iba a haber un incremento de la demanda en los servicios de urgencia o en los servicios de hospitalización, pues ha puesto más camas a disposición de los usuarios.
Ureña ha criticat que el govern espanyol no resolgui el conflicte amb els metges. De fet, aquí a les Illes n'estan convocats 3.500. Reclamen la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García. El portaveu de Cimeval a Eivissa i Formentera, David Fernández, recorda que hi ha casos com el d'algun metge de Formentera que ha estat de guàrdia els 365 dies de l'any.
Un ejercicio profesional en el que no haya pues estrés, jornadas interminables, que tenga que tomar decisiones estando agotados, que tengan que ver consultas de primaria con 40-45 pacientes, dedicándoles solo 5 minutos, arriesgándose a que el paciente esté insatisfecho y reclame o incluso les agreda física y verbalmente. No, hemos dicho basta.
La ministra de Sanitat, Mònica García, acusa el comitè de vaga dels metges de tenir motivació política.
Más allá de los acuerdos, la huelga no iba dirigida ni al Estatuto Marco ni al Ministerio de Sanidad, sino que iba dirigida al gobierno de Pedro Sánchez. Quiero decir que igual las motivaciones, algunas de las motivaciones, tienen que ver con motivaciones políticas más que con motivaciones realmente de representar a los profesionales sanitarios que están legítimamente reivindicando una serie de mejoras que ya están plasmadas en el Estatuto Marco.
Si els metges no arriben aviat a un acord amb Sanitat, la previsió és que les protestes s'allarguin una setmana cada mes fins al juny.
I els usuaris del Servei de Salut ja tenen accés a la targeta sanitària virtual que es pot descarregar a través d'una nova aplicació mòbil o el web Espai Salut. A través d'aquesta nova aplicació, els usuaris poden consultar la seva història clínica, la informació sobre al·lèrgies, les darreres voluntats i també recordatoris de cites mèdiques. També es pot renovar la targeta sanitària i sol·licitar-ne un duplicat. És el director general del Servei de Salut, Javier Ureña.
Evitar desplazamientos, evitar trámites y sobre todo evitar esperas. Además, el ciudadano podrá consultar toda su medicación prescrita, la posología, el calendario de dispensación e incluso localizar farmacias mediante un buscador integrado que también contendrá la app.
Per accedir a la nova aplicació del Servei de Salut, els usuaris necessiten tenir actiu l'accés de clau permanent.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Dissabte, a les 12, torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esports 3 en Joc.
Segueix amb Esports 3 en Joc del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Hay que entender que es una especie de final, un rival directo.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes. I la secció més entretinguda a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio. I al YouTube d'Esports IB3.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7 i 18 minuts. El PP i Vox han materialitzat un dels acords que van assolir per tirar endavant els pressupostos de l'any passat. Les dues formacions han pactat eliminar el català com a requisit d'accés a més places de la funció pública, a llocs de molt difícil cobertura del personal docent i a categories com zeladors, auxiliars o personal de manteniment. A més, es rebaixa d'un 8 a un 7 la nota necessària per obtenir el B2 de català a l'ESO i a batxiller perquè s'aconsegueixi el seu, també rebaixa a un 7.
Sí, de fet, són els requisits que posa damunt la taula Vox en forma d'esmenes per donar justament suport a la llei de projectes estratègics que ara mateix es tramita al Parlament. Entre les mesures es planteja, per exemple, eliminar el requisit de català en especialitats docents considerades crítiques, de manera que s'hi puguin presentar professors sense el títol de la llengua. També es preveu eximir d'acreditar el català en places amb pocs aspirants, diuen, com personal de manteniment. La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha admès que el seu partit voldria ampliar encara més aquestes absencions.
Garantizamos profesores donde más falta hacen, garantizamos servicios públicos sin vacantes ideológicas y premiamos el esfuerzo de nuestros alumnos sin exigencias arbitrarias. Estas enmiendas de Vox son el resultado de largas reuniones y horas de negociaciones, como se pueden imaginar ustedes, con el Partido Popular.
Ara bé, el PP matisa l'abast del pacte. La popular Marga Durán assegura que el requisit del català no s'elimina, sinó que simplement es posposa en alguns casos.
No s'elimina el requisit, se posposa el requisit i se permet que se puguin posar a fer feina tot d'una. Perquè, evidentment, el que se vol és cobrir totes aquestes places que vostès saben, que, evidentment, hi ha places de vins d'educació que són de molt difícil cobertura.
Segons Durán, per tant, l'acord permetria que el requisit es pugui acreditar més endavant amb un termini que podria ser d'uns 2 anys. L'objectiu, diu, és que els professionals puguin començar a treballar immediatament i ajudar així a cobrir vacants, especialment en educació, a Eivissa i a Formentera.
I avui la Junta de Personal Docent No Universitari de Mallorca protestarà davant les portes del Parlament per expressar el seu malestar per la situació del català a les aules.
Rebutjaran el pla de lliure elecció de llengua, a més reclamaran la posada en marxa d'un pla de xoc per promoure un major ús del català als centres educatius. La Junta considera que la situació sociolingüística reclama mesures urgents que fomentin l'ús del català a tots els àmbits de la societat. També recorden a la Conselleria d'Educació que hi ha pendent la reducció de les ràtios a les aules. Caterina Bibiloni és la responsable de prevenció de riscos laborals del sindicat Estei.
La conselleria està incomplint amb els continguts de segon marc i veiem com fites tan importants com una reducció d'una ràtio real no s'estan complint. La reducció de ràtio se planteja com un alumne és un número, però realment quan tens una ràtio reduïda si no te posen suport dins l'aula és igual tenir 20 alumnes que tenir 30. No li pot donar l'atenció necessària que aquest alumne necessita.
Són les 7:22. Hem conegut un nou desallotjament a Eivissa. Els jutjats han donat un mes i mig a les 80 famílies de l'assentament d'infrahabitatges que està ubicat just de vora l'estadi Palladium Can Misses per abandonar els terrenys. Alberto Ferrer.
El Tribunal d'Instància número 5 d'Eivissa ha decretat el desallotjament del nucli de caravanes i infrahabitatges i ha posat el 29 d'abril com a data per abandonar els terrenys. Aquest solar, situat just a la vora del segon cinturó de Ronda de Vila, és propietat d'una immobiliària vinculada a la cadena hotelera on hi treballen algunes de les persones que viuen en aquests infrahabitatges. Gairebé tothom es dedica a l'hoteleria i molts porten anys a l'illa, però el mercat dels habitatges de lloguer els ha expulsat. Alguns fins i tot viuen amb infants petits a les caravanes i ens explica aquest matí que estan molt desanimats i s'estan pensant deixar l'illa.
Pero no es posible, limpiamos el culo nosotros a los ricos de aquí. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Antes de esos 3 años vivíamos en el centro y era un alquiler de 1.500, 3 habitaciones, estaba aceptable. Pero después empezó a subir y nos subieron a 2.000 y pico.
Si no hay nada, no hay habitaciones, hay a 1.200 euros en pareja. ¿Y cómo? Y si apareciera el dueño y hablara con nosotros y nos cobrara un poco y nos dejara vivir aunque sea la temporada esta.
Aquí nunca vamos a tener un piso con esa cantidad de dinero que nos piden. Y así que no sabemos qué hacer ahora.
Expliquen que algú dels serveis socials municipals els va visitar la setmana passada per informar-los de la situació, encara que no han rebut una notificació oficial. A Eivissa recordem que ja s'han desallotjat assentaments com els dos de Can Roba i el de l'aparcament d'Esgorg. Ara mateix, segons el darrer cens de la Creu Roja, hi ha 1.200 persones en situació de sensellarisme que viuen en infrahabitatges.
I avui tenim de nou novetats pel que fa a la situació a l'edifici de l'antiga presó de Palma, edifici abandonat que es troba ocupat. El bisbat de Mallorca Mallorca ha posat a disposició diferents espais i recursos per facilitar l'acollida temporal de les persones que hauran d'abandonar aquest edifici de ciutat.
Així ho ha explicat la institució eclesiàstica després d'una reunió celebrada amb representants d'administracions públiques i entitats socials per estudiar això que dèiem, possibles vies de col·laboració davant d'aquesta situació. Cada cas, diuen, s'analitzarà de manera individualitzada amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats concretes de cada persona i coordinar alhora l'actuació entre institucions i entitats socials. També s'ha acordat la creació d'un espai de coordinació entre administracions i entitats de la diòcesi per donar resposta conjunta a situacions de vulnerabilitat.
Ja hi ha hagut la segona jornada del judici contra un home i una dona acusats d'abandonar una nounada a un contenidor de Porto Cristo l'any 2023. El policia que va atendre el nadó ha declarat que va veure com es movia, un fet que podria corroborar la hipòtesi de l'acusació que la criatura va néixer en vida.
La petita va néixer espontàniament amb una gestació de debés una vintena de setmanes. La mare i el seu cunyat, que és qui es va desfer de les restes, explicaren que era un avortament i que no s'adonaren que amb els draps també havia llançat al contenidor el fetus.
Nos acercamos tanto mi compañero como yo a ver a la criatura, efectivamente era un bebé. Nos da la sensación de que tiene pequeños movimientos o algún espasmo. Ante tales hechos decidimos trasladarlo al... Bueno, lo traslada la policía local, pero no, decidimos no esperar a la ambulancia porque el hospital estaba muy cercano. Al verle así que se movía un poquitín...
Si l'infant tenia vida o no en néixer és un punt clau en aquest judici, ja que si es confirma que sí, la mare i qui la va ajudar a desfer-se de les restes, el seu cunyat, es podrien enfrontar una pena de presó permanent revisable, que és el que demana la Fiscalia.
Salvament marítim cerca dues embarcacions que sortiren del nord d'Àfrica entre el dia 10 i el 12 de març amb 46 persones a bord, de les quals no tenen notícies d'ençà que s'embarcaren. Avui, un helicòpter de Frontex s'unirà a la recerca.
Entre aquestes quatre persones hi hauria quatre menors. Salvament Marítim ha explicat aquí a IB3 Ràdio que ahir matí els cercaren amb helicòpter, però no en trobaren cap senyal perquè la posició d'aquestes embarcacions és totalment incerta, més després del mal temps d'aquests darrers dies.
Un mal temps que ha estat ben evident sobretot a la zona de Menorca, on diumenge hi va arribar avís vermell. El mal temps del cap de setmana va ocasionar nombrosos danys materials, la caiguda de dues torres elèctriques al quilòmetre D7 de la carretera general, per exemple, va provocar diverses avaries elèctriques a tota l'illa de Menorca.
A Fornells van estar 5 hores sense llum i a Castell i Mahó hi va haver un microtalls durant tot el cap vespre de diumenge. A primera hora del dilluns encara hi havia 2.000 usuaris sense subministrament, però al cap vespre ja tots ells tenien llum. Alguns de manera provisional, gràcies a dos grups electrògens que s'han instal·lat a Fornells i a Es Castell, es preveuen que les feines per reparar aquestes torres de mitja tensió quedin resoltes precisament avui, per tant, el servei al 100% quedarà restablert. En total, l'emergència es va atendre fins ahir 91 incidents, 58 d'ells precisament a Menorca.
I ara són les 7 i 27 minuts i és el moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, que de cada vegada va més plena de conseqüències o efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
És així com també aquest espai informatiu. Evidentment, Última Hora, en concret, treu la mesa del transport. Diu en lletres que aquest col·lectiu demana auxili, assetjat per l'augment de preus dels carburants. També diu, pel que fa a la política, que PP i Vox tanquen un acord per alliberar el català a determinades places de l'administració. Diari de Mallorca recorda que aquestes places en un cas serà rebaixa, en altre serà l'eliminació de la llengua. Ho diu en petit perquè en gros mostra una miniatura del bou de Costitx en imatges, trobada per un excursionista a un camí de Vall de Mossa d'uns 3 centímetres. El titular gros l'empren per dir que els vols internacionals ja han pujat 50 euros segons les agències, una altra conseqüència de tot plegat. També van per aquí els digitals. Mallorca Diario diu que la gent es llança a les benzineres low cost per intentar abaratir el recanvi de combustible. En canvi, els altres dos parlen també d'aquesta rebaixa del català. Okay, Baleares, per dir que són places de difícil cobertura. Ara Balears fa recompte, diu que seran 877 treballadors els que quedaran exempts. A les Pitiuses, Periódico d'Eivissa prefereix xerrar de la vaga dels metges, mostra les bates penjades. El diari diu que desallotjaran un altre assentament de caravanes, en parlàvem fa just un moment, i de transport Tancam amb el Menorca, que diu que els taxistes rebutgen l'aplicació mòbil que el govern el vol obligar a instal·lar per tenir un control del que fan, consideren ells, i demanen pujar tarifes per fer front al sobrecost de la benzina.
També trobam tot això a la premsa estatal, però que està més pendent de la política interna.
El País es fixa avui en que Felip VI admet que Espanya va cometre abusos durant la conquesta d'Amèrica, diu que és un gest cap als mexicans, abaix, però, la Unió Europea, que dona l'esquena a Trump, diu el diari. I parlant de donar l'esquena, El Mundo obre a tota portada dient que Vox admet errades a la campanya de Castella i Lleó, diu que els crítics ataquen ara a Abascal, també el PSOE admet que Castella i Lleó hi va barrades, i això és la portada precisament de l'ABC a primera plana. La Vanguardia, per la seva banda, obre amb la presentació de Lux, de Rosalía, una fotografia grossa de la plana cultural, i en text diu també que els aliats no escolten la petició de Donald Trump d'enviar vaixells a l'estret d'Hormuz.
Hem arribat a les 7:30. Això vol dir que és moment de repassar quins són els principals titulars d'aquest dimarts. Omplir el dipòsit de gasoil a menys de 2 euros al litre és de cada vegada més difícil a les Balears. Això mentre que la benzina és uns 10 a 20 cèntims més barata, tot i que també va a l'alça.
I aquesta setmana pot ser clau per aprovar ajudes dels sectors més afectats, com l'agricultura o el transport, qui no descarten fer aturades. Per part seva, el govern demana a Madrid que convoqui a les comunitats per coordinar-se, tot a l'espera d'una reunió extraordinària divendres d'un Consell de Ministres on s'ha d'aprovar un paquet d'urgència.
I avui, segon dia de vaga de metges, l'endemà de les aturades per reivindicar un estatut marc propi de la professió mèdica que van obligar a cancel·lar més de 1.700 consultes i proves diagnòstiques.
El director general del Servei de Salut, Javier Ureña, s'ha mostrat preocupat. Els anteriors dies d'aturada han comportat l'anul·lació d'unes 20.000 cites mèdiques.
Las camas que tienen los hospitales son las que son y, de hecho, el servicio de salud durante los dos últimos años y medio, pues cada vez que se ha detectado que iba a haber un incremento de la demanda en los servicios de urgencia o en los servicios de hospitalización, pues ha puesto más camas a disposición de los usuarios.
Critica que el govern espanyol no resolgui el conflicte mentre que la ministra de Sanitat, Mònica García, acusa el comitè de vaga dels metges de tenir motivació en polítiques.
PP i Vox pacten eliminar el català com a requisit d'accés a més places de la funció pública.
En concret, es permetrà acreditar aquest requisit més tard de manera posterior a la incorporació a llocs de molt difícil cobertura del personal docent i a categories com zeladors, auxiliars o personal de manteniment. A més, es rebaixarà d'un 8 a un 7 la nota necessària per obtenir el B2 de català, l'ESO i el seu a batxillerat.
A Eivissa, els jutjats donen un mes i mig a 80 famílies per desallotjar un assentament d'infrahabitatges de Can Misses.
I aquest solar, situat just a la vora del segon cinturó de Ronda de Vila, és propietat d'una immobiliària vinculada a la cadena hotelera on hi treballen algunes de les persones que viuen en aquests infrahabitatges. Alguns d'ells es confessen molt desanimats i es plantegen deixar l'illa.
Pero no es posible, limpiamos el culo nosotros a los ricos de aquí, ¿cómo vamos a hacer? Antes de esos 3 años vivíamos en el centro y era un alquiler de 1.500, 3 habitaciones, y nos subieron a 2.000 y pico.
Si no hay nada, no hay habitaciones, hay a 1.200 euros en pareja. Y si apareciera el dueño y hablara con nosotros y nos cobrara un poco y nos dejara vivir aunque sea la temporada esta.
I ara, parlant d'un altre desallotjament, el de l'antiga presó de Palma, hem sabut que el Bisbat de Mallorca ha posat a disposició diferents espais i recursos per facilitar l'acollida temporal de les persones que abandonin l'edifici.
L'expresidenta del govern i presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, ha sol·licitat testificar per escrit en el judici de les mascaretes.
Està citada com a testimoni al Tribunal Suprem el pròxim dia 22 d'abril. També ho ha demanat l'expresident que i actual ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
I un dia més, pendents de les conseqüències de les eleccions de diumenge a Castella i Lleó. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apel·la a la responsabilitat i a la maduresa de Vox per tancar pactes de governabilitat a les comunitats autònomes.
Mentre que el líder de Vox, Santiago Abascal, confirma que entraran els governs d'Extremadura, Aragó i Castella i Lleó si s'arriba a acords programàtics.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui encetam una jornada amb molt de sol. Tindrem un cel molt clar al llarg de tota la jornada. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà entre fluix i moderat. Ho farà de llebeig entre les Pitiuses i Mallorca, mentre que Menorca continuarà bufant de mestral. De fet, hem de dir que serà al nord de Menorca on tinguem unes condicions marítimes més complicades, marcades per la forta maró. A la resta del territori predominarà la maró. I tot això estarà acompanyat per un termòmetre que experimentarà un cert augment respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'aquesta jornada girin aproximadament entre els 17 i els 22 graus. Ara mateix tenim a Menorca 12 graus a Calen Bosc i 13 a Serenalda en Castell. A Mallorca 6 graus a Artà, 8 a Algaida i 10 a Bunyola. I a les Pitiuses 9 graus a Santa Gertrudis i 12 a la Savina.
Informatiu matí. Esports.
En els esports, avui començam amb futbol, perquè el capità del Reial Mallorca, Antonio Raillo, creu que el canvi de tècnic li ha anat bé a l'equip. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Raillo va ser el protagonista al programa Línia de 5, el programa esportiu d'Ivetres Televisió, en el que repassa l'actualitat del Real Mallorca. Amb el central cordobès parlàrem de passat, present i futur. Raillo creu que l'entrada del nou tècnic, Martín de Michelis, ha anat bé a l'equip.
Creo que es evidente que el equipo, esa renovación, ¿no?, le ha sentado bien, ¿no? No te digo porque Yago va a trabajar a mal, ni mucho menos, sino porque al final como un cambio de dinámica hace que todo el mundo apriete el culo, ¿no?, hablando mal y se generen cosas diferentes. Ya te digo, el partido del otro día o el 2-1 fueron en ocasiones muchas veces más corazón que cabeza, y eso hace que la dinámica del cambio de entrenador pues te genere ese aliciente que va más allá en el sentimiento que en la táctica.
Tot i així, Antonio Raillo recorda que l'anterior entrenador, Yago Barrasate, no era ni molt manco l'únic culpable dels mals resultats de l'equip.
Se han notado en dos partidos que puede que haya venido bien, ¿no? Sin menospreciar lo que se ha hecho hasta ahora, ni con el antiguo cuerpo técnico, ni con los compañeros, sino al final, cuando algo fracasa, no hay que mirar al entrenador, sino son todas las partes del club.
Pel que fa al futur del central, el capità diu que encara té un any més de contracte i que no descarta una possible sortida del Mallorca.
Que es algo bonito que me va a llevar los 10 años que he estado aquí, que lo considero como mi casa. Entonces, si llega esa opción, pues llega, y si no llega, ya te digo, no me voy a arrepentir absolutamente de nada, ¿no? Entonces, me queda un año más de contrato y...
A partir de la 1:05, el programa Esport 3 escoltarà més fragment del que va dir el programa Línia 5. A banda d'això, l'equip torna avui a la feina per continuar preparant el partit contra l'Elx de dissabte al Martínez Valero. Ahir, Jan Virgili va entrenar a banda del grup. De totes formes, Virgili, recordam que està sancionat i no podrà jugar aquest pròxim partit. Volen ser jugadors com Addo, Mateu Morell o Llebrés, que no van estar a la convocatòria l'altre dia, es recuperen i tornen també a poder participar. Recordant que la jornada de primera divisió es va tancar ahir vespre a Vallecas en l'empat a un gol entre el Rayo Vallecano i el Llevant. I avui comencen les eliminatòries de vuitant de final de la Champions, partit de tornada a les 9 del vespre, Manchester City-Real Madrid. Els blancs ho tenen tot de cara després de guanyar l'anada per 3-0. Escoltam el tècnic del conjunt madridista, Álvaro Arbeloa, i el del Manchester City, Pep Guardiola.
Con la misma humildad, el mismo sacrificio, el mismo compromiso y tuvimos en la ida incluso más, porque este campo sabemos que no es nada fácil, así que con esa mentalidad es la que tenemos, ¿no? No podemos salir con otra mentalidad que no sea salir a ganar ese partido.
Te levantas al día siguiente y dices qué pena porque no estamos en la Champions e intentar el año que viene volver a estar. De eso se trata. Se pierde más que se gana en el deporte. El Madrid, ¿cuántas Champions ha ganado? 15, ¿no? ¿Cuántas ha jugado en su historia? 100. Pues ha perdido más que ha ganado. Totes les altres són fracasso, pues habrá unes que habrán hecho igual mejor en el passat.
Demà, recordeu, quan falti un quart per a les 7, el Camp Nou, Barça, Newcastle. I a partir de les 9 del vespre, Tottenham, Atlètic de Madrid. I ja s'ha presentat la nova edició de la Santa Ponsaca 2026, un torneig de futbol base que reuneix els millors planters del futbol nacional i internacional. Aquesta nova edició de la Santa Ponsaca, que comptarà amb la participació de 96 equips i 1.500 jugadors. Tomàs Gibert és un dels organitzadors del torneig.
La veritat que molt il·lusionats, un any més, i veure més si tot molt bé, i sobretot que hi hagi tranquil·litat i que disfrutin els lots. Que ve moltíssima de gent, estem xerrant de passen entre 4 i 5 mil persones, que no hi hagi cap problema, sobretot, repeteix que això és una festa per al lot, que disfrutin ells, i això és el més important i el que ens preocupa. Ho han tenen en compte que venen les canteres més importants, bé, Barça, Atlètic de Madrid, Juve...
Aquesta edició de la Santa Ponsa Cup es disputarà del 1 d'abril al dia 5 a Santa Ponsa, Peguera i Son Calviu, a Mallorca. Líder Balears, Palma Futsal, afronta la setmana de la Copa d'Espanya en el pitjor moment de la temporada. La crisi s'ha instal·lat de manera definitiva al Palau d'Esport de Sant Moix. A l'equip li toca deixar aparcada la Lliga per activar el mode Copa d'Espanya. El president del club, José Tirado, ha criticat durament els seus jugadors després de la derrota a Peñíscola per 7 gols a 6.
Creo que tenemos un grandísimo equipo, pero somos el equipo seguramente de los últimos años pues menos competitivo y con menos hambre. Estamos hablando de que aquí un jugador, cuando se ponga la camiseta del Palma, se tiene que matar y tiene que rendir.
Tirado pensa que hi ha jugadors que es troben fora de forma i ha explicat que ha declarat a 5 futbolistes transferibles.
Cuando quieres cambiar la dinámica hay que tomar decisiones. Yo no me voy a esperar sentado a morir. Hemos declarado a 5 jugadores transferibles, ya se lo hemos comunicado a sus representantes. No podemos tener jugadores que llegamos ahora en el momento más importante y que están fuera de forma por su peso. Para mí esto es vergonzoso, es de no ser profesional.
Això sí, tot i el mal moment, José Tirado diu que vol guanyar la Copa d'Espanya.
Yo voy a la Copa para ganarla. Hay equipo para ganarla. Este equipo está hecho para ganar la Copa de España. No que tenga la obligación de ganarla, pero para competirla, para ganarla. Y evidentemente, pero para ganarla, todos tenemos que competir al máximo nivel. Todos, todos. Cuerpo técnico, jugadores, todos.
A més, Tirado va confirmar que Mario Rivillo no continuarà al club la pròxima temporada. El Palma Futsal debutarà a la Copa divendres a les 6 de l'hora baixa contra el Manzanares a Granada, una eliminatòria que podreu seguir en directe a IB3 Ràdio.
Gràcies, Toni. Així hem arribat a les 7:41. Fem una petita pausa i tot d'una parlam encara de la ressaca d'aquestes eleccions autonòmiques a Castella i Lleó.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Dissabte, a les 12, torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esports 3 en Joc.
Segueix amb Esports 3 en Joc del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Hay que entender que es una especie de final, un rival directo.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes. I la secció més entretinguda a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio. I al YouTube d'Esports IB3.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Són les 7:42, ara repassam, com dèiem, tot allò que dona de si encara aquestes eleccions autonòmiques que s'estan fent darrerament a Espanya. Les darreres van ser diumenge a Castella i Lleó, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apel·lat a la responsabilitat i a la maduresa de Vox per tancar pactes de governabilitat en aquesta comunitat i també Extremadura i Aragó. Mentre que el líder de Vox, Santiago Abascal, confirma que entraran els governs en aquestes comunitats si s'arriba arriba a acords programàtics.
I, per tant, amb la força d'haver guanyat dos escons més, el doble que Vox, Feijóo recordava a Abascal que els pactes de govern no es fan per complaure, diu, a un partit, sinó pel bé de tots els ciutadans.
O se hacen pactos de gobierno como quiere la mayoría que nos está votando, o se hacen coaliciones de oposición y de bloqueo con el sanchismo en contra de lo que está votando a la mayoría de los españoles. O se está con el respeto a la mayoría de los españoles o no se está.
I davant d'aquest ultimàtum, Abascal ja ha dit que sí, que s'arromangarà per entrar en els tres governs encara pendents.
Yo tengo que decir al señor Feijóo que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar y vamos a gobernar en las tres regiones, pero antes de afrontar eso, nosotros volvemos a insistir en lo que llevamos diciendo desde el principio. Antes de hablar de formar un gobierno de coalición, queremos una negociación, medida a medida.
La qüestió és que el guanyador, però, d'aquestes eleccions de Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha confessat que s'estima més governar en solitari amb suports parlamentaris, això sí, de Vox.
Mi experiencia en esta última legislatura ha sido un gobierno en coalición y un gobierno en solitario. Lo mejor para mi tierra ha sido un gobierno en solitario, porque ha habido mayor crecimiento económico, mejor gestión de los servicios públicos, más eficaz y además una estabilidad política.
Ara ve el seu contrincant principal, el socialista Carlos Martínez, a tres procuradors del PP, que amb dos escons més que l'anterior procés electoral, lamentava que Mañueco no pactàs amb ell un preacord per deixar governar la llista més votada. Ara, diu Martínez, Mañueco no podrà pactar lliurement.
Se está jugando en Madrid. Se está jugando por el señor Feijóo y el señor Abascal. Si hay acuerdo, ¿no? Habrá un acuerdo de máximos en el que, bueno, de alguna forma se normalizará la presencia en las comunidades autónomas, ¿no? Y de Aragón, de Extremadura y de Castilla y León de Vox en las instituciones. Caballo de Troya total y absoluto.
Pel que fa a Podem i Sumar, queden ara fora del tauler de joc amb zero tècnic i aposten per renovar files.
I pendents també dels tribunals, perquè Francina Armengol ha sol·licitat testificar per escrit en el judici del cas Mascaretes, en el qual està citada com a testimoni el pròxim dia 22 d'abril i que es durà a terme al Tribunal Suprem. També ho ha demanat l'expresident canari i actual ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
La llei regula quines persones estan exemptes de declarar de manera presencial i entre elles hi ha els càrrecs dels presidents autonòmics, càrrecs que ostentava precisament Armengol quan suposadament es van cometre aquests fets. Així com el dia com el de la presidència del Congrés, per exemple. Recordem que aquest judici seurà al banc dels acusats l'exministre de Foment, José Luis Ábalos, qui va ser el seu assessor, Coldo García, i l'empresari Víctor de Aldama. Es jutjarà la comissió de delictes de malversació, suborn i de tràfic d'influència durant la compra de mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama.
El Tribunal Superior de Justícia de València ha rebutjat investigar l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en no trobar indicis de delicte en les seves accions el dia de la Dana, l'octubre del 2024, que va deixar 230 morts. La causa, per tant, continuarà la seva instrucció als jutjats de Catarroja.
Els cinc magistrats que integren l'òrgan judicial entenen, per tant, que Mazón no ostentava en aquell moment una posició de deure o d'obligació perquè es considera la possible comissió d'un delicte d'homicidi per imprudència ni la seva modalitat de comissió per omissió. Recordem que Mazón continua sent diputat a les Corts Valencianes i, per tant, està aforat.
I, per cert, que s'ha arxivat la segona denúncia per presumpta agressió sexual contra l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, perquè la denunciant no ha ratificat la seva versió.
La titular del jutjat especialitzat en violència sobre la dona número 12 de Madrid ha dictat una providència en què comunica a la defensa de l'expolític que s'han arxivat les actuacions perquè la dona, de la qual no es coneix la identitat, recorda-m'ho, no ha ratificat la seva versió, suposadament, després de patir un atac de pànic.
I el Ministeri d'Igualtat reuneix avui per segona vegada enguany el comitè de crisi. Ho fa després que s'hagin confirmat dos nous casos de violència de gènere i eleven així a 13 el número de dones assassinades en mans de les seves parelles o exparelles aquest 2026.
Els dos darrers casos confirmats són una dona de 53 anys assassinada el passat 17 de gener a Osca i una altra a Cantàbria. La víctima va morir escanyada per qui era la seva parella aquest dissabte. Recordem que el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència de gènere aquí a les Balears Balears és el 900-17-89-89. També hi ha el 016, que no deixa rastre, ho han de recordar la factura telefònica, però s'ha d'eliminar del registre de cridades.
I atenció a les paraules que ha pronunciat d'aquestes darreres hores el rei Felip VI, que admet que si es mira la conquesta d'Amèrica sota els criteris i valors d'avui, no pot fer sentir orgullosos els espanyols.
No, la reina Isabel, no? Con sus directrices, las leyes de Indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso y también, como decía antes, ¿no? Para el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más.
Hi va haver molt d'abús, ha dit, i per això conèixer millor la història és necessari.
Durant una visita a l'exposició La Mujer en el México Indígena, també ha afirmat que la conquesta d'Amèrica s'ha de conèixer en el seu context i amb una anàlisi objectiu i rigorós, sense pretensions morals.
Hem de dir, pels qui no heu vist les imatges, que no són unes declaracions públiques amb una trila davant d'uns micròfons, per això el so se sent una mica d'enfora, sinó que és una gravació feta visitant aquesta exposició, però que ha estat difosa per la mateixa Casa del Rei. I també en Crònica Internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que tindrà l'honor de prendre Cuba.
I do believe I'll be the honor of having the honor of...
Un país que diu que està debilitat i que ha tingut líders violents. A més, ha afirmat que creu que pot fer el que vulgui amb l'illa. Ho ha dit en referència a la seva intenció de forçar un acord amb l'Havana o impulsar-hi una intervenció més directa. Això en un dia en què Cuba ha tornat a quedar completament a les fosques.
De fet, és la sisena apagada en només un any i mig. L'illa es troba immersa en una crisi energètica des de 2024, situació que, de fet, s'ha agreujat i molt al darrer 3 mesos a causa del bloqueig petrolier imposat pels Estats Units.
Quan falten 10 minuts per les 8 del matí, tornem a les illes. Més fruita, més llegums, més peix, és la proposta de la Conselleria d'Educació, en aquest cas per als menjadors escolars públics en vista als nous plecs de licitació per al curs que ve. A més, serà obligatori que el 10% del producte sigui local i el mateix percentatge ha de ser producte ecològic.
62 centres escolars públics de Mallorca, Menorca i Eivissa trauran a licitació el servei de menjador per al curs que ve. El conseller d'Educació, Antoni Vera, assenyala que és una aposta ambiciosa, no només pel 9,2 milions d'euros de pressupost que implica, sinó també per la importància que es dona d'aquesta manera a la dieta saludable.
Més dies de consum de fruita, prohibim l'ús de carns processades, cosa que el Reial Decret Estatal no prohibeix, augmentam els dies obligatoris de llegums, de peix, reduïm els dies de carn de vedella i incorporant sobretot l'ús d'hidrat de carboni, tant l'arròs com la pasta, que sempre que pugui ser, sigui integral.
L'objectiu és que el servei s'integri al projecte educatiu del centre. Es milloren, a més, les exigències estatals pel que fa al producte ecològic i de quilòmetre zero. És el conseller d'Agricultura, Joan Simonet.
Un mínim de 10% al producte local i un 10% de producte ecològic. O bé, també la possibilitat de que pugui ser un 10% ecolocal.
Aquesta licitació dotarà de cobertura el menjador de 19 centres a les illes que actualment encara no disposaven d'aquest servei.
I també hem conegut que l'empresa municipal de transports de Palma ha donat 2 autobusos a l'Associació d'Amics del Poble Saraüí de les Balears que els pròxims dies sortiran en destinació cap als campaments de refugiats de Tindouf, a Algèria, com a part de la propera caravana humanitària solidària.
I que aniran ben carregats amb prop de 30 tones de medicaments i material sanitari cedit per l'IBE Salut. Entre el material s'inclouen, per exemple, equips i també subministraments sanitaris, llençols, bates, material d'un sol ús, roba i altres donacions procedents de diverses entitats i empreses col·laboradores.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
A la mar no hi ha esglésies.
Va ser el primer artista balear, els 16 jutges, el grup de cantautors, que amb la nova cançó posaria llum i aire al panorama cultural d'una Espanya marcada per un franquisme que agonitzava. I va portar la seva sensibilitat, la Mà, que tant coneixia, i una germana, Maria del Mà, que li prendria el relleu i duria la seva música arreu del món. Per tot plegat, perquè fa 60 anys de la seva cançó emblemàtica, L'amor perdut, dissabte, al Teatre Principal d'Inca, amics com Joan Manuel Serrat, Quico Pi de la Serra i Esther Formosa retran homenatge a Joan Ramon Bonet. Ens ho explica Sandra Martínez.
Fa setmanes que s'esgotaren les entrades, que reuniran noms clàssics de la nova cançó i d'altres veus que han pres el relleu, tot plegat per reconèixer el paper de Joan Ramon Bonet en el moviment artístic i cultural del país en aquells temps de dictadura. Començant per la seva germana Maria del Mà Bonet, però molts d'altres. Marçal Girbau és el director de Barna Sants, el cicle que acull aquesta vetllada.
La carrera que ha tingut la seva germana, la Maria del Mar, internacional, segur que d'una manera o altra hauria estat diferent si en Joan Ramon prèviament doncs, per exemple, no hagués entrat al set de jutges, no? Per exemple, és un exemple. Per tant, en certa manera que sí, és un homenatge a en Joan Ramon, però que té un aire molt col·lectiu per la seva contribució col·lectiva a la cultura del nostre país.
A ell li vaig sentir parlar primer, a la primera persona dels 16 jutges, de que hi havia una cançó que començava a néixer Barcelona, que havia sentit a Raimon un poc lluny, més avall. Ell duia discos amb els seus viatges. Va fer alguns discs, però un dia va preferir seguir navegant.
I avui hem trencat el nostre camí i avui l'hem deixat.
La seva germana, com dèiem, Maria del Mà Bonet, no faltarà a la cita, on hi trobarem també noms d'aquest col·lectiu que feren històric. Noms com el de Joan Manel Serrat, retirat ja dels escenaris, que tornarà al Dinca, però cantarà?
Joan Manel Serrat ha estat una de les grans figures de la cançó de casa nostra i d'un recinte internacional estratosfèric, i per tant, com a figura de la cançó, seria molt estrany que vingués i no cantés, no? No em correspon a mi revelar més el compte com anirà aquest homenatge, però és obvi que si tenim allà doncs, dues figures com Maria del Mar Bonet i Joan Manuel Serrat, doncs, evidentment, la música hi serà.
L'elecció del Teatre Principal d'Inca no ha estat casual. Des de Barna Sants volien premiar la seva programació habitual i tenir també un gest cap a l'homenatjat.
Per mi em semblava la cosa més evident del món que aquest homenatge s'havia de fer aquí a Mallorca i que havien de ser, en tot cas, els artistes aquests que li faran l'homenatge i es desplacessin, no l'inrevés.
Borja Penalba serà el director musical del concert, en què també hi haurà parlaments i fotografies en reconeixement de la seva trajectòria com a fotògraf.
Que res de ciutat on et sola hi entra, on et sola hi entra molt tard.
L'auditori de Can Ventosa va acollir a nit passada un homenatge escènic a Federico García Lorca. Te amo, Lorca. És una proposta de la companyia Gitana a Escena, que combina poesia, música en directe i memòria lorquiana dins la programació del 8M. Esther de Miguel.
L'obra Te amo, Lorca recupera poemes, textos i conferències del poeta granadí, i la companyia Gitana a Escena la porta a l'escenari inspirant-se en els recitals que el mateix Lorca feia en vida. Coco Reyes es la seva directora.
Federico, para mí y para la compañía Gitana Escena, nuestro estandarte poético y nuestro estandarte como dramaturgo, como escritor.
La formació destaca per ser la primera companyia teatral integrada exclusivament per dones gitanes. És de Nou Reyes.
Es muy necesario que el pueblo español conozca su propia historia, que forma parte de la historia del pueblo gitano.
La representació forma part de la programació cultural organitzada a Eivissa amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
Caixa Fòrum de Palma acull avui, a partir de les 7, un sentit homenatge a una de les figures fonamentals a la música cubana del segle XX, Bebo Valdés. La vetllada proposa una celebració del seu llegat musical i humà a través d'un trio format per tres músics profundament vinculats amb la seva obra. Al piano hi haurà el seu net, Cucurucho Valdés, hereu d'una tradició musical extraordinària amb veu pròpia dins el jazz afrocubà contemporani.
Un concert que proposa un recorregut per l'univers musical de Bebo Valdés, combinant peces emblemàtiques del repertori cubà en general, també composicions originals de Cucurucho, del seu net, i alguns dels temes que Bebo i que Colina, el seu baixista, varen interpretar plegats als escenaris mítics, com ara el Village Vanguard de Nova York. La responsable de comunicació del Caixa Fòrum és Joan Artigas i ho explica.
El penúltim concert de la temporada musical del Caixa Fòrum Palma arriba a ritme de jazz afrocubà. Els responsables d'aquest homenatge són en Javier Colina, que era el contrabaixista en qui solia actuar Bebo Valdés i també era molt bon amic del músic. A més, també hi actua el seu net, en Cucurucho Valdés, que des del piano, com el padrí, treu tot el ritme que du la sang, i també hi actua el percussionista Inoso Tolongo.